Temps de salut, un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns, dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents amb la col·laboració de Maite Zaitut.
Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu i abans d'iniciar el programa volem saludar a tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Didac Berlanga, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut. Benvingut i ben retrobat.
Molt bones a tots, què tal, com estàs, Josep? Preparat ja?
Sí, avui us haig de dir una cosa, estem superpreparats.
Ui, que bé.
Ja hi som tots aquí en el plató. Avui hem de dir que fem o encetem el programa número 312. Déu-n'hi-do, ja tenim uns quants, eh?
I tant, i tant.
Al nostre costat, vull dir que són 312 experiències i persones que ens han vingut aquí en el nostre programa. Doncs res, també volem saludar en Joan Bosch, que està al control tècnic i és qui ens acompanyarà en aquest viatge. Hola, Joan, què tal? Com anem per aquí?
Què tal, com estem? Bé, bé, preparats, preparats, perquè, escolta'm, Josep, avui hem rebut una trucada. Hem rebut una trucada.
Vaja. Qui serà, qui serà?
De la Miss Marfil.
Què dius?
De la Miss Marfil.
No
perquè
m'esperava.
No, jo tampoc. Perquè es veu que ens estan esperant ja a l'Orient Express. Perquè, escolta'm, es veu que hi ha un cas que no poden resoldre.
No Aix. Poden resoldre?
No, i ens necessiten a nosaltres.
Doncs res, tu, ho hem de deixar-ho tot.
Ho hem de deixar
però
tot.
Abans fem una cosa, tu, que si en cas tots els que ens estan seguint exacte. Setmana darrere setmana, que vinguin i que també ens ajudin.
Home, i tant que sí, sisplau, que pues tothom s'apunti, perquè necessitem l'ajuda de tothom.
L'ajuda de tothom, doncs així ens és.
Tothom a l'Orient Express.
Tothom a l'Orient Express. Doncs res, mira, ara comentaré una miqueta aquest viatge. Com
sí.
El farem? El farem, com sempre, aquí a Temps de Salut, i encetarem un nou tema relacionat amb l'alimentació i les emocions. I ens preguntarem quin és el vincle que hi ha entre emocions i alimentació, com poden les emocions influir en les nostres eleccions alimentàries, com també descobrirem què és el menjar emocional, quins tipus de patologia poden aparèixer i què fer per gestionar de forma saludable l'alimentació emocional. Per això hem convidat a l'Helena Canyí Sánchez perquè ens en parli i ens ho expliqui. L'Helena és dietista, centrada en l'atenció online i viu a Sant Pol de Mar. Quan parlem de la nostra salut, és comú enfocar-nos en aspectes com ara mantenir una dieta saludable, realitzar exercici físic de forma regular, descansar de forma adequada, evitar els tòxics al nostre cos, com ara l'alcohol, el tabac i les drogues, o bé anar al metge si ens trobem malament o ens cal alguna revisió. Tot i això, un factor que sovint passem per alt és la connexió profunda que existeix entre les nostres emocions i la nostra alimentació. Les emocions juguen un paper molt important en la manera que mengem. Alhora, el menjar que consumim pot influir en el nostre estat emocional. Per tant, l'estat emocional incideix en l'elecció, la quantitat i la qualitat dels aliments ingerits. I alhora, la ingesta de determinats aliments pot generar emocions específiques, com ara felicitat, alegria al menjar, en companyia, nostàlgia, ja que certs aliments ens poden recordar moments passats. També pot haver-hi la sorpresa si provem nous plats, o bé la frustració quan les expectatives sobre l'alimentació no ens complauen ni es compleixen. En síntesi, la relació alimentació i emocions a vegades pot resultar complexa, però entendre-la pot ser la clau per millorar la nostra qualitat de vida. Amb aquesta introducció obrirem la nostra entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!
Thank you.
Hola, Elena, benvinguda i ben retrobada aquí a Temps de Salut. Com estem?
Molt bé, i que duri.
I que duri, està bé aquesta, i que duri, tant, també ho diem, eh? I que duri. En segon lloc, agrair-te que haguessis acceptat la nostra invitació, pel que volem, que et sentis còmode, com a casa teva. I comentar-vos, amics i amigues, que l'Helena ja l'hem entrevistat en diverses ocasions. En un primer moment vàrem parlar de l'educació alimentària com la clau per una alimentació saludable, i en una segona entrevista ho vam fer aprofundint sobre l'alimentació i les dietes, un tema molt interessant i que hauria de ser recurrent, la veritat. I avui, tal com us hem anunciat, farem un pas més enllà per descobrir el vincle que hi ha entre l'alimentació i les emocions. Doncs bé, si en cas, abans de parlar d'alimentació i emocions, si en cas, m'agradaria fer un petit recordatori en quant a el que és l'educació alimentària, que és molt important.
Sí, de fet, és la base, és el punt on es gesta aquesta relació entre emocions i alimentació. L'educació alimentària simplement és el conjunt d'accions i activitats o accions formatives, informatives i pràctiques que serveixen per forjar uns hàbits d'alimentació futurs i una relació amb el menjar, no res més que això, no? Llavors, el com ens relacionarem amb el menjar serà millor o pitjor, o més adaptat a nosaltres o menys, en funció de l'educació alimentària que haguem rebut.
Clar, clar, llavors per què és tan important aquesta educació alimentària?
Doncs per això, no? Perquè condicionarà tot el que fem en endavant amb la nostra alimentació i els nostres hàbits. Segons com els coneixements que haguem adquirit, segons el que haguem fet, com ens hagin ajudat a relacionar-nos amb el menjar i amb la nostra autorregulació, per exemple, doncs condicionarà aspectes de la nostra salut, tant física com també emocional o mental, no? Inclús.
Clar, sí, clar, llavors els beneficis que ens aporta per la nostra salut són molts, no? Aquesta correcta educació alimentària i saludable.
Uh-huh. Sí, perquè afecten a totes les àrees de la nostra existència, no? La salut física és potser la més òbvia, però al final condicionen com ens relacionem amb el nostre propi cos, com ens percebem per les conseqüències de la nostra alimentació, com ens sentim internament, quina percepció de salut o de clar, no salut clar. Tenim, com les sensacions, l'energia... pot ser molt frustrant la nostra relació amb el menjar, pot ser desesperant o pot ser molt bona, no? Llavors afecta a tots nivells l'alimentació.
Clar, clar,
és una necessitat
sí.
bàsica, llavors
sí, sí.
És importantíssima.
Per força hem de menjar.
Exacte, millor fer-ho bé.
Millor fer-ho bé.
Ja està.
I, Helena, aleshores és molt important tenir uns bons hàbits d'alimentació saludable per la nostra salut, tant física, mental i emocional. I d'aquí em sorgeix una pregunta. Quina relació existeix entre alimentació i emocions?
Val, aquí hi ha una part intrínseca i una part extrínseca, no? La part intrínseca és la que, o sigui, qualsevol activitat de plaer, i el menjar pot ser-ho, hauria sí. de ser-ho, desencadena una sèrie de substàncies en el nostre cos, no? Neurotransmissors, hormones, no? La dopamina, endorfines, etc, que van vinculades al plaer.
Sí.
Vale? Llavors aquí ja hi ha un vincle entre el nostre estat anímic i el que mengem.
Ah, ja està.
Però per una altra hi ha una part extrínseca, no? Una part adquirida, no? És com ens hem relacionat amb el menjar farà que hi hagi un vincle o no, i que aquest vincle, si hi és, sigui més fort o menys fort, entre estat anímic i menjar. Gent que canalitza emocions com, o estats anímics com l'estrès, com l'avorriment, com l'ansietat amb el menjar.
Sí, 100%.
O que es premia, o que es premia, o que es castiga amb el menjar, per exemple, no? Doncs hi ha aquestes dues vessants.
I continuant, com poden les emocions influir en les nostres seleccions alimentàries?
Val, això és complex, de contestar, vale. És complicat. Per una banda hi ha una part sana, diria, no? Uh-huh. Quan estem contents, no? I, per exemple, estem amb la família, ens surt de dintre compartir el menjar, per
sí,
exemple, no? I lluir-nos molt amb el que cuinem, no? Portem postres, no? Això és bo, això forma part de la nostra vida social i del nostre context cultural, no? Llavors hi ha una part que és més perillosa, que és el que dèiem, no? El premi o el càstig, no?
Sí.
El dir, pues, no ho sé, uah, he fet això superbé, em mereixo
fotre'm
5 cerveses.
O 5 cerveses.
O menjar-me 3 croissants, no? Aquí, això és molt perillós, molt, perquè és la cara B del càstig, no? Uh-huh. O hi ha trastorns de conducta alimentària on es castiguen amb el menjar, no?
Uh-huh. Sí.
O un nen a qui li dius, et posaré bledes per sopar, no? Sí. Si no fas això, o si fas això. Bueno, aquí ja estàs creant una relació molt perillosa.
Pots crear-li un trauma inclús a aquest nen. I com afecta l'estrès a la nostra manera de menjar?
Val, això és interessant perquè tothom, o molta gent associa, no, l'estrès amb afartaments, mm-hmm. no, amb ànsies pel menjar. Això existeix, però això és molt, és relativament fàcil o és menys complicat del que ens pensem, millor dit, de trencar, és educable. Mm-hmm. Val? I és corregible des de molts angles.
Vale.
I llavors hi ha una part que no és ni bona ni dolenta, simplement és, que és la inevitable. No? O sigui, jo, per exemple, quan m'angoixo, a mi, quan tinc un pic d'angoixa o d'estrès heavy, a mi se'm tanca l'estómac. I això té una explicació molt biològica, molt lògica, no? Que és que el nostre sistema digestiu està regulat pel sistema nerviós parasimpàtic, és el de la calma, és el del repòs. No? Tu no veuràs mai un gos parant a menjar quan està fugint d'un perill o quan està en alerta o quan et té por.
Clar.
Perquè estan en alerta, no estan per menjar, no? I els humans ens passa el mateix perquè som el mateix tipus d'animals, no?
Sí, sí.
Llavors, l'estrès ens pot condicionar. Si tenim una relació normal amb el menjar, ens condicionarà, segurament, la major part dels casos, a parar-nos la gana, inclús a perdre pes si s'allarguen el temps.
Sí, sí.
I si no tenim una relació tan biològica, tan orgànica amb el menjar, ens pot portar a situacions més desajustades, com els afartaments, no? Els atracones, que diuen en castellà.
Doncs, en cas, jo proposo una cosa, una mica de relaxació, i podem setrem el primer espai musical que us tenim preparats, i comentar-vos que aquests espais musicals ens els ha suggerit l'Helena. A veure, anem pel primer, Joan?
Vinga, doncs, Josep, anem pel primer, i per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a la línia de la Concepción, Cádiz, per escoltar la veu i la música de Juanito Macande amb un tema que va publicar l'any 2014 i que s'anomena No te alejes. L'escoltem. Vinga, som-hi.
Me cansé de asomarme al abismo que habita dentro de mí. Sentí como el peso que arrastraba de repente se marchó. Y busqué la manera de no hacerme daño en la oscuridad. Entendí que a menudo hay tormentas donde la nube soy yo. Oh, oh, oh. Fuera se vive mejor, no me quieran detener. Y préstame tan solo un poco de esa bella luz cuando ya no pueda más. Ah, ah, ah. Dale, hey, quédate cerca de mí, no te escondas, no te pierdas más.
I acabem d'escoltar Juanito Macandé, No te alejes. No t'allunyis, és una cançó preciosa, on es percep una connexió profunda entre l'amor i la por per a la solitud. Al llarg de la lletra, el cantant expressa el seu desig de mantenir la persona estimada a prop, tement la possibilitat de perdre-la. Per altra banda, la música combina elements de flamenc i altres gèneres, creant una atmosfera emocional que traspua i ressona juntament amb la intensitat dels sentiments que es transmeten. Juanito Macandé reflecteix la vulnerabilitat i la importància de la connexió emocional, demanant que no s'allunyi la persona estimada del seu costat. Helena, per què ens has suggerit aquesta cançó tan emotiva?
Doncs perquè té dues parts. Sí que té una part en la que li demana a l'altra persona que no se'n vagi, no? Mm-hmm. Però ho demana des d'un no et necessito, però vull que estiguis aquí i m'acompanyis. Mm-hmm. Però la part principal de la cançó, ell diu com ha après o com està aprenent a gestionar, a ser feliç, a gestionar les seves emocions, no? I crec que això és el que hauríem de fer. Mm-hmm. i treballar-se això, sobretot les persones que canalitzen les seves emocions a través del menjar, no? Aquí està la clau per trencar aquest vincle entre emocions i alimentació. O sigui, l'avorriment es combat amb activitats que et distreuen, la gana es combat menjant, i els temes emocionals es treballen des d'una part de treball intern, no? No amb un vincle amb el menjar.
Sí, i quanta moltíssima raó en això. I després d'aquests comentaris retornarem a la nostra entrevista amb Helena Canyís parlant d'alimentació i emocions. I
continuarem amb l'entrevista. Ens havíem quedat a mitges, no, Didac?
Sí.
Tenim aquí un parell de preguntes més per fer.
Tinc aquí una grandiosa pregunta.
A veure, doncs no, ja la començo jo. Com es poden integrar hàbits alimentaris saludables en moments d'estrès? Això d'aquí hem parlat de com afecta l'estrès. Mm-hmm. I ara com podem integrar aquests hàbits alimentaris saludables? Com us podem integrar?
Doncs la base és mantenir una alimentació que satisfaci que satisfagui les nostres necessitats nutricionals. Si tu tens les teves necessitats nutricionals cobertes,
sí,
el teu cos no et demanarà crits que li donguis res. Val? Per tant, et serà molt més fàcil treballar aquest vincle entre estrès, en aquest cas, que anomenes, i alimentació. Val? Si pretens treballar la part aquesta més emocional sense tenir cobertes les teves necessitats nutricionals, ho tens molt pelut. I a més seguiràs pensant que és per estrès, o que és per ansietat, o que és pel que sigui, quan en realitat una gran part acostuma a ser nutricional.
Està bé, està bé.
I quina relació hi ha entre autoestima i alimentació?
Doncs tota. Una, principalment perquè perquè l'alimentació afecta el teu cos, mm-hmm, no? El teu pes, el teu greix corporal, la teva musculatura, la teva energia, la teva autopercepció, i això afecta l'autoestima. Però a més, quan tu no tens una relació de control sobre els teus impulsos, en aquest cas amb el menjar, això pot ser molt frustrant. I pots entrar en un... I és molt habitual persones que entren en un bucle d'impotència i frustració que acaba afectant la seva autoestima i la seva percepció de capacitat per afrontar una cosa tan bàsica com l'alimentació.
Clar.
I veig persones cada dia molt tocades en aquest sentit, no? I per culpa d'aquesta relació amb el menjar.
Clar, que si un es cuida, o un s'estima, es cuida, no? Tingué, també.
Exacte. Sí, t'és més fàcil posar el foco en la teva salut i no en els teus problemes.
Clar.
Si tu estàs tranquil·la en aquest aspecte tan bàsic i que has de fer, t'agradi o no,
diversos
cops al dia, perquè és una necessitat bàsica, doncs
sí.
Això et farà estar millor amb la vida.
Aleshores, doncs, quines són les conseqüències d'utilitzar el menjar com una forma de gestionar les emocions?
Doncs són a tots nivells, com hem dit abans. O sigui, físicament, per exemple, sobrepès, malalties metabòliques, com la diabetis, com el fetge gras, no? Famós, com, bueno, com el síndrome d'ovaris poliquístics, no? Etcètera, etcètera. I després, també, evidentment, temes més... més funcionals, com per exemple la baixa energia, problemes per moure't amb soltura, et canses més perquè tens més pes, no? Exacte, clar, si menges pitjor perquè tens aquest vincle amb les emocions, inevitablement pujaràs de pes i tindrà unes conseqüències. I a més això que dèiem, no? Quan la sensació de pèrdua de control sobre l'alimentació és sumament frustrant i et fa sentir molt impotent, perquè estàs perdent el control sobre algo molt bàsic que hauria de ser molt fluid.
Clar.
I això genera molt malestar, molt, a nivell emocional.
Llavors, aquí em sorgeix una pregunta, parlant d'emocions i alimentació. Ens podries explicar què és el menjar emocional?
Val, el menjar emocional és la gana, o les ganes de menjar, millor dit, que sorgeixen d'un estat emocional.
Per exemple?
Pues això, estic angoixada i me'n vaig a la caixa de galetes a menjar-me-les compulsivament.
Val.
Però en realitat no tinc gana.
No.
Física.
No tens gana, vas
tinc ganes de menjar
automàticament.
Exacte. Val? I vinculat a una emoció. Què passa? Que jo crec que és un terme que se sobreutilitza. Perquè hi ha molta gent que ho atribueix a estats d'ansietat perquè mengen amb ansietat, val? Però en realitat se soluciona regulant l'alimentació, equilibrant l'alimentació amb les teves necessitats, amb el que el teu cos necessita, i automàticament aquestes ganes de menjar amb ansietat baixen o desapareixen.
Mira.
Llavors, moltes, a vegades no és menjar per ansietat, sinó que és menjar amb ansietat.
Perquè et dic una
i
cosa,
es confon.
També, clar, hi ha menjar que és addictiu, però això també és addictiu. El fet de menjar perquè estàs enfadat, enrabiat amb el món, o amb el teu fill, o amb el teu cap més immediat, dius, mira, em vaig a desfogar, no? I és com un aprenentatge que hem fet, també.
Exacte, això és après.
Això és après
i reforçat per tot el que ens suposa menjar dolç, menjar patates fregides, etcètera, etcètera,
que
a nivell de
bo,
neurotransmissors
és
i hormones.
Això, però esclar, llavors és quan t'engreixes, o quan el fetge,
o quan desenvolupes una diabetis, o
imagina't,
etcètera, etcètera.
Una altra pregunteta. El menjar emocional pot portar a patrons poc saludables d'alimentació? A veure, de quin tipus de patologies parlaríem aquí? Què pot passar si mengem o ens deixem portar per aquestes emocions que ja poden ser tòxiques o que poden ser negatives, si és que ho hem de dir-ho així?
Bueno, si em preguntes a nivell de malalties, doncs una mica el que hem dit a nivell físic, no? I metabòlic,
sí.
No? Diabetis, fetge gras, obesitat, que és una malaltia com a tal,
sí.
Etcètera, etcètera.
L'ansietat, que també l'has dit.
Clar, pot agreujar estats d'ansietat o,
sí.
No, o de salut mental, i pot agreujar això, no? També, si tu tens una depressió i sents que perds una depressió o qualsevol altra malaltia mental i sents que perds el control, doncs ho agreujarà.
Clar,
no?
Clar,
i llavors, clar. Evidentment, trastorns de conducta alimentària.
Doncs escolta, perquè no ens informes d'una cosa, a veure, quins serien els símptomes d'una relació poc saludable amb el menjar? A veure, quins serien els signes aquests que hem de vigilar?
Que sentis impulsos. O sigui,
impulsos.
Que tu no mengis per una necessitat fisiològica,
sí.
Moderada i controlable, que no mengis per decisió conscient i controlada,
sí.
Sinó que mengis per impuls, que tinguis com un imant, vale? Que tu vegis una galeta i no puguis reprimir el fet d'anar-hi. I que, a més, et sentis culpable si ho fas. Val?
Ah, això és el que anava a dir. Em passava el fet aquest de que a vegades ens sentim culpables.
Clar, aquí està la mala relació.
I vergonya inclús per explicar-ho.
Si tu sents un impuls pel menjar,
clar.
Però saps d'on ve, i dius, mira, doncs avui el dia m'ha anat com m'ha anat, i bueno, sé d'on ve i me'l permeto, doncs ja està. No hi ha una mala relació amb el menjar, hi ha una conseqüència d'haver tingut un dia dolent, o un dia dolent en el sentit de que no t'has pogut alimentar correctament, el que sigui, no? Però si tu penses que estàs fent malament, no pots controlar aquest impuls, o sigui, tu pots sentir aquest impuls i dir, ei, no, mira, però, escolta'm, que em menjo un plàtan i, no sé, i un grapat de nous i ja em anirà bé, no? I amb tota tranquil·litat pots escollir una altra opció. Però si tu no pots evitar-ho, i a més sents que estàs fent alguna cosa malament...
És un signe. Sí, doncs hem de vigilar-ho. Com podem identificar quan estem menjant emocionalment o per emocions i no per necessitat? És una mica el que acabaves d'explicar.
Sí, però amb matisos. O sigui, el primer per identificar-ho és alimentar-te en base a les teves necessitats reals.
Sí.
Si, no, si sents un impuls, el primer que has de fer és, si no ho saps fer tu pel teu compte, buscar un professional, que t'ajudi a regular la teva alimentació perquè desapareguin o es redueixin aquestes ganes. Ara, si tu ja ho has fet, això, i queda un remanent que sents 100% segur que quan tu et poses nerviosa, independentment que hagis menjat correctament abans i adaptat a les teves necessitats, amb unes eines de gestió de la sacietat, etcètera, etcètera, i tot i així, quan et poses nerviós o quan estàs trist o quan t'avorreixes, sents aquest impuls, aquí, que serà molt menys intens perquè hauràs tret la part emocional,
sí,
la part nutricional, perdó, aquesta part és la part emocional que també es pot treballar, igual que s'ha anat creant amb els anys, es pot fer un entrenament invers per trencar aquest vincle.
Exactament, no? Perquè és que si no ens deixaríem portar a l'hora de menjar per la vista i per aquells impulsos emocionals segons hem tingut el dia. I això no és gaire saludable.
Gens.
I hi ha alguna tècnica que recomanaries per gestionar l'alimentació emocional?
Sí, ja sabeu que jo sóc molt fan de, i molt grupi de la personalització.
Mm-hmm. Sí, l'última vegada en vam parlar, sí.
Sí, vale. Però sí, penso que no hi ha una tècnica que serveixi absolutament per tothom. Però sí que el primer pas és el que us he dit, regular l'alimentació en base a les teves pròpies necessitats, i no només necessitats nutricionals, sinó també horaris, hàbits, gustos, etcètera, etcètera. I un cop fet això, fer un entrenament seqüenciat, un pas a pas, per anar desfent el vincle. O sigui, tu has creat aquest vincle al llarg de tota la teva vida, des que ets nen fins ara, amb una sèrie de passos, que si voleu després hi entrem. Llavors es tracta de desfer-los amb accions concretes, anar desfent-lo, anar entrenant a la inversa fins que es vagi espaiant cada cop més. Curiós. Aquest vincle.
Uau. I com influeix la nostra infància en les nostres relacions amb el menjar i les emocions?
Doncs moltíssim. És on es gesta aquest vincle, que no hauria de ser-hi o no hauria de ser-hi més enllà de l'hormonal o de neurotransmissors, no? Tots hem sentit o hem vist, o inclús hem fet, no?, de donar-li una galeta, un adult donant-li una galeta o un caramel a un nen perquè deixi d'emprenyar, perquè deixi de plorar, perquè calli, perquè se li passi mal. Aquí és on es gesta. Hem vist moltes vegades un adult castigant a un nen amb menjar.
Sí.
Hem vist moltes vegades premiar nens amb menjar. Mm-hmm. Aquí és on hi ha l'inici de tot plegat, la llavor.
I quin paper hi juguen les dietes restrictives a la nostra salut emocional?
Doncs això, l'agreuja. Les dietes restrictives fan que aquests impulsos més emocionals, si és que hi són, s'agreugin. S'agreugin moltíssim, perquè el cos, quan no té el que necessita, vol sobreviure i t'ho demana a crits. I no t'ho demanarà amb pastanagues, t'ho demanarà amb xutxes, amb bolleria, amb brioixeria, perdó, amb snacks, etcètera, etcètera, perquè no t'hi puguis negar. Llavors només fa que agreujar-ho.
Sí, dius, agafes una i t'acabes el paquet.
Exacte.
Dràsticament, va dir.
Exacte.
I quines són d'algunes creences comunes sobre el menjar que poden afectar la nostra salut emocional?
Creences comunes? En quin sentit? No entenc la pregunta.
Quines són les creences més comunes sobre el menjar que poden afectar la nostra salut emocional?
Bueno, per exemple, la restricció dels carbohidrats, no? Hi ha una mena de demonització dels carbohidrats, quan els carbohidrats són ultranecessaris per regular un munt de coses en el cos, no? Uh-huh. Si no menges carbohidrats, el cos et demanarà que li donis xitxa, perquè és la gasolina. O sigui, llavors, vindrà aquests afartaments, vindrà aquests picotejos constants, aquestes ànsies del dolç, i això s'unirà amb la part més emocional, no? I s'agreujarà perquè ens provocarà sensació de pèrdua de control, frustració, impotència, malestar, etcètera, etcètera.
Sí, està bé, doncs sí, que ara farem també un altre descanset, farem un altre descanset i tornarem a obrir un nou tema musical que ja el tenim preparat, oi que sí, Joan?
Doncs sí, Josep, i tot seguit ens desplaçarem fins a Fairfield, agafarem les maletes, anirem cap a Califòrnia, Estats Units, per conèixer un dels temes de Jauni, publicat l'any 2019 i que porta per títol Honey Pie.
La cançó Honey Pie de Jauni és una peça musical amb un to alegre, com hem pogut sentir, enganxós, que combina elements del pop i de l'indie. La lletra parla de temes com l'amor, la nostàlgia i la recerca de connexions genuïnes. A més, la producció musical és vibrant i alegre, la qual cosa complementa el missatge de la cançó, creant una sensació de felicitat i de despreocupació. Helena, per què ens has escollit aquest tema tan fresc i juvenil?
Doncs perquè té un nom alimentari, honey pie, no? Pastís de mel.
Sí,
i
sí.
Perquè és alegre, llavors...
Sí, ho he vist, sí, sí.
Sí, llavors és
pastís
tan,
de mel.
És tan simple com que el menjar, l'alimentació hauria de ser una acció plaent, no? Una acció agradable, una acció que vinculéssim a un estat de calma i de normalitat i d'alegria, no? I no hauria d'estar vinculada a coses negatives com l'estrès, l'ansietat, no?
Exacte, exacte.
Llavors, em sembla simplement una cançó lleugera, senzilla, alegre, divertida i enganxosa i que tenia un títol de menjar, tan simple com això.
Tan simple com això, no? Però divertida, eh? Vull dir, jo mentre l'escoltava estava aquí com si sí, estigués en els Jonis.
Costa estar-se quiet amb aquesta cançó.
Sí, 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 sí. Doncs ens enfilarem en el darrer tram de la nostra entrevista reflexionant i aprofundint sobre alimentació i emocions amb l'Helena Canyís. Doncs a veure, estava pensant en la consciència alimentària. A veure, què ens podries explicar de la consciència alimentària? Quina importància té?
Consciència alimentària en quin sentit? En la pròpia alimentació?
En la pròpia alimentació, o sigui, ser conscients del que mengem.
Home, a veure, ser conscients de què mengem no és res més que saber quines funcions té l'alimentació i té cada grup d'aliments, no? O cada nutrient, per tant... saber-ho utilitzar al nostre favor en base a les nostres necessitats o als nostres objectius. I també hi ha una part de consciència col·lectiva, no? de menjar de proximitat, no? a nivell d'ecologia, no?
Sí.
Per exemple, no? I de petits productors, no? També,
sí,
també hi ha una part
prop de casa, sí,
en
sí.
Aquest sentit de consciència col·lectiva. I també hauríem de menjar conscientment en el sentit de prendre decisions conscients I que puguem prendre lliurement. És a dir, no perdre el control sobre l'alimentació ens ajuda a menjar conscientment. O sigui, jo
també,
avui
també
em permeto un croissant de xocolata perquè em ve de gust i punto.
Em ve de gust i el gaudeixo.
Sé el que em suposa, sé com és la meva alimentació i, per tant, sé quin impacte tindrà o no tindrà sobre la meva alimentació i decideixo conscientment permetre-me'l, o un plat de sushi, o qualsevol aliment que no sigui del tot saludable, no? Però no passa res. Si és conscient i està sota el nostre control, no és un problema, això.
Exactament, exactament. No, és com també gaudir més, no? És com ara ser conscients de que estem aquí i també gaudim d'aquest espai radiofònic, no? Vull dir, adona't en compte del que fas i gaudeix del teu aquí ara. Com poden les tradicions culturals influir en la nostra relació amb el menjar i les emocions?
Val, per mi és un tema clau, aquest.
És clau, aquest?
Per mi és clau. O sigui, una alimentació equilibrada ha de tenir tres eixos. L'eix nutricional i de salut, l'eix social, ha de ser compatible la nostra alimentació amb la nostra vida social, l'hem de viure, l'hem d'incloure també, i la part cultural i gastronòmica, vivim en un context. Llavors, si tu et negues participar d'aquest context cultural, sense que hi hagi una malaltia que ho requereixi realment,
exacte,
per mi no tens una alimentació equilibrada, per més que mengis tofu i enciam cada dia, val? Necessites poder viure amb equilibri, i amb equilibri vol dir permetre-t'ho, i a més, permetre-t'ho amb control, amb equilibri, o sigui, amb decisions conscients. Si tu, quan veus els torrons de Nadal, perds, perdó per l'expressió, però perds el cul i no et pots controlar, vol dir que aquí no hi ha un equilibri.
No.
Però tu has de ser capaç d'anar al dinar de Nadal i menjar pues, una quantitat normal de torrons amb normalitat i tranquil·litat.
Els torrons, ara riurem, no? Però per mi són addictius.
Tot el dolç ho és.
Els que ens agrada el dolç, com ho dius molt bé, sembla que a vegades no en tinguem prou, no? Vull dir, comences per un tipus, després, mira, vull provar el de iema, vull provar el de xocolata, vull provar els forts, perquè també m'agrada, no m'estimulen. Vull dir que cada un té un gust diferent, però per mi que són addictius.
Ho són? Perquè generen un munt de substàncies en el nostre cos que són addictives.
Són addictives.
No? Com l'esport, que també genera...
També, les endorfines.
Fa que segreguis endorfines i això és addictiu, vale? Per una banda, això.
Sí.
Però si tu has menjat... O sigui, no és el mateix agafar una plata de torrons amb gana que sense gana.
Que sense.
Igual que una pizza.
Clar.
Si tu et menges una amanida abans d'afrontar la pizza, no te la menjaràs igual de compulsivament que si l'agafes amb gana, sense haver menjat res i no haver menjat res des del migdia.
Sí, això
per tant, equilibri en la teva alimentació et porta a afrontar amb equilibri aquestes coses més temptadores.
Això és el que deies tu, una miqueta, doncs, coneixem aquesta educació alimentària, educar-nos, no, també, autorregular-nos una miqueta, que ens ensenyi.
Sí, l'autoregulació és bàsica des de petits.
I una coseta, per anar tancant, què els hi recomanaries a aquells que estiguin interessats en aprofundir en la connexió entre alimentació i emocions?
Si ho pateixen, si pateixen el problema, vols dir, doncs que no ho deixin, perquè és una punyetera bola de neu. O sigui, és algo que és après i que ho segueixes aprenent cada dia que no hi poses solució, que no fas algo per revertir-ho. Val? És algo après i agreujat per totes aquestes coses més fisiològiques que hem anat comentant, no? Si cada dia que tu no t'ho poses, serà una mica més de dificultat per quan t'hi posis.
Sí, això és com un patiment, que dius,
exacte,
vull, però em costa. Vull, sí, però no, ja ho faré demà, ja ho faré la setmana que ve.
Per tant, si tu no tens eines per fer-ho, busca ajuda.
Un professional.
Exacte. Un professional sensible amb això que no tiri de dietes restrictives.
Clar.
Perquè llavors l'únic que faràs és agreujar-ho, segur.
I també, com dèiem en el programa aquest de les dietes, vull dir que hi ha dietes que les comences i no les acabes. Per què serà? Que no estan personalitzades.
Perquè no són personalitzades i no s'adapten a la teva situació completa.
I personalitzat vol dir també conèixer tu en el teu client quina personalitat, què és el que li provoca aquest tipus de menjar, què és el que no li provoca...
Quins gustos, quins horaris laborals,
horaris,
quines circumstàncies familiars té, si dina sol, si ha de cuinar per tres persones més...
Sí, sí.
Un munt de coses.
Un munt de coses. Doncs, si en cas, Helena, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa o vol contactar amb tu per demanar-te consulta, com ho hem de fer?
Doncs em pot contactar per WhatsApp.
Per WhatsApp.
El dic, o
sí,
no?
Sí, a tu et sembla, sí.
Moment d'autobombo? Vinga.
No.
Doncs és el 676-6795-07 o per Instagram helena.dietistaonline.
Val, d'acord. A veure, tornem a repetir el número, que me l'he apuntat per dir-me'l tu.
676-6795-07 o a l'Instagram @helena.dietistaonline.
Val. Llavors, t'hem presentat com a persona que ets dietista centrada en l'atenció online. O sigui, això d'aquí també deu facilitar una miqueta, doncs, el teu contacte i també, doncs, la consulta, no? Perquè no ens hem de desplaçar, ho fem des de casa.
Clar, és senzill. Vull dir, jo faig consultes amb gent que ho fa passejant els gossos. Mentre passeja els gossos per la muntanya, pues, amb el mòbil fan la videotrucada.
No? Dia i hora t'ho quedes.
Sí, sí.
I la persona et diu, no, ara estic
passejant. No, i la fan mentre es passegen el gos o mentre estan conduint, tornant a casa. Bueno, són els avantatges que et dona. Hi ha gent que va molt de cul.
Sí, 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 que no té temps, no té temps. Això aquí també és un altre tema, és un altre tamasso. Doncs ja ho sabeu, 676-679-507. Doncs en cas ara obrirem un altre espai dintre del nostre programa de Temps de Salut. Sabeu quin és? La nostra recomanació setmanal.
Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
Aquesta setmana us recomanem un llibre molt interessant que ens ensenyarà a relacionar-los millor amb la nostra alimentació diària. Aquesta obra porta per títol L'alimentación y las emociones. La seva autora és la Montse Bradford, pionera i creadora de l'alimentació natural i energètica, escriptora, terapeuta i... de psicologia transpersonal i vibracional. Va obtindre el Premi Verd 2008 per la seva trajectòria professional a favor de l'alimentació responsable i el desenvolupament sostenible. Publicat per l'editorial Oceano l'any 2021, escrit en llengua castellana i té 189 planes. Sisplau, Josep, ens pots dir la sinopsi d'aquest fantabulós llibre?
No, no, està molt bé, la veritat, eh? Jo el suggereixo, a veure què dirà l'Helena. Ets conscient del que menges? Sabies que tots els aliments contenen una energia que pot afectar la teva manera de ser, sentir o pensar i que generen una vibració específica en el nostre ésser? Entens les necessitats dels nostres tres cossos, el físic, l'emocional i el mental? De quina manera els hem de cuidar, alimentar i reciclar els bloquejos perquè puguem aconseguir l'equilibri interior que tots desitgem? Aquest llibre ens convida a explorar els vincles entre alimentació i emocions i de quina manera s'usa l'alimentació per tapar conflictes que només es poden resoldre entenent el seu origen. A través de les seves planes, l'autora mostra de manera senzilla i comprensible totes les claus per aprendre a relacionar-nos millor amb l'alimentació diària i saber mantenir un equilibri interior que ens porti a la qualitat de vida que tots desitgem. Molt complet, no, aquest llibre, Helena?
Doncs no l'he llegit.
Però com et vibra, com et vibra?
Em vibra una mica com em vibra molt del material que hi ha en aquest sentit. Jo, jo potser sóc molt més terrenal i molt més pragmàtica, no?
Va, està bé.
Jo parteixo de que una persona que està en un bucle d'aquest tipus ja té una situació difícil de per si i crec que en realitat som... O sigui, el cos humà és una màquina perfecta que funciona en el fons d'una manera molt senzilla, molt complexa però molt senzilla. Si tu li dones al cos el que té, no se't queixa, el que necessita, perdó, no se't queixarà.
No.
Llavors,
no.
No crec amb aliments miracle, al final és un conjunt. Si tu t'alimentes bé en base al que el teu cos necessita, en base al que el teu cap necessita, si tens una bona relació amb el menjar, si tens uns hàbits saludables d'exercici, d'autocura, de descans, el teu cos funcionarà bé, tindrà energia. Jo ja et dic, treballo molt d'una manera molt simple, molt pragmàtica, no complico la vida ni amb suplements innecessaris ni amb aliments complexos, i de les primeres millores que tenen és l'augment de l'energia.
Jo el que veig és que tu, a més de ser dietista, ets una mica psicòloga. i diràs, home, no serà per tant. No, però sí, ho tens, perquè ets molt... a veure, que et poses molt a la pell de l'altre, no? D'esbrinar el per què i el per a què, no? Aquest comportament, aquesta conducta, i també de marcar objectius.
Però això
té... Llavors, ja també m'ha agradat, vull dir, el programa que vam fer sobre la personalització de les dietes, aquest fet, no? Perquè cada persona és única, singular, no hi ha cap doble.
Però això té una explicació.
Explica'm.
O sigui, jo sóc dietista de fa uns anys, però jo he treballat 20 anys com a terapeuta ocupacional. La teràpia ocupacional...
Sí.
És una disciplina molt global que et fa veure la perspectiva, o sigui, et fa veure la persona des de totes les perspectives i tots els angles. Llavors suposo que ho porto ja una mica impresa en la meva pràctica diària, no?
Està bé, no, perquè es nota, i això d'aquí és el que hauria de ser, no?
Mm,
una miqueta aquest posar-se'n a la pell de l'altre, no?
Mm-hmm.
No sé si tens algun llibre que t'agradi, que voldries suggerir i compartir.
L'última vegada, em sembla que va ser l'última vegada que vaig venir, ja us vaig proposar un llibre que era el de Como agua para chocolate, que crec, ara en perspectiva, crec que us l'hauria d'haver recomanat avui, perquè realment tracta l'alimentació des d'una vessant molt, d'una visió molt fantasiosa.
No, està bé, m'agrada.
Però sí que parla d'emocions i alimentació, no? L'escena aquella que es posa a plorar, cauen les llàgrimes al menjar i tothom acaba plorant, no?
Sí, també.
O l'escena que surt amb el foc, no? És com molt èpic tot plegat.
Està bé.
I m'agrada molt com l'aborda el tema literàriament, no? És molt, és curiós aquell
llibre. Doncs ja ho sabeu, cada setmana doncs suggerim un llibre, a vegades suggerim alguna pel·li relacionada doncs amb el contingut del programa. Avui són llibres i són dos bons llibres. Doncs en cas ara farem aquest espai que tots esperem, per tancar d'una manera divertida, assenyada, curosa i amb una mica de saviesa. El racó del conte.
El racó del conte. Un racó de saviesa i ple de reflexions.
Sobre el coneixement d'un mateix. Del llibre El profeta de Khalil Gibran. Un home digué: parleu-nos del coneixement d'un mateix. I ell respongué dient: els vostres cors coneixen en silenci els secrets dels dies i de les nits, però les vostres vides tenen set del coneixement del vostre propi cor. Voldríeu saber en paraules el que sempre heu sabut en el pensament? Voldríeu tocar amb els vostres dits el cor nu dels vostres somnis? I seria un bé que poguéssiu fer-ho. La font amagada de la vostra ànima ha de tenir necessitat de brollar i de lliscar, murmurant cap al mar. No permeteu, però, que hi hagi bàscules per a pesar el vostre desconegut.
Ni cerqueu tampoc amb pals o sondes les pregoneses del vostre coneixement, perquè el propi ésser és un mar sense mesura ni límits. Ni digueu mai: he trobat la veritat, sinó: he trobat una veritat. No digueu: he trobat el camí de l'ànima, sinó: he trobat l'ànima caminant pel meu camí, car l'ànima segueix tots els camins. L'ànima no camina per damunt d'una ratlla ni segueix com una canya. L'ànima es desplega ella mateixa com un lotus de pètals incomptables.
Bonic text, el d'en Khalil Gibran. Sempre ens fa reflexionar. Helena, és important conèixer a si mateix una miqueta per una alimentació saludable?
Home, sí, perquè al final, el que diem sempre, no? La nostra alimentació ha de respondre a les nostres necessitats pròpies, no a unes generals. Per tant, si tu ets conscient de què necessites, podràs alimentar-te en conseqüència. És important l'autoconeixença, no?
També és important per la gestió d'aquestes emocions, mm-hmm. aquests impulsos, d'aquest estrès, no? Mm-hmm. Una miqueta, doncs, com deia el filòsof i gran savi Sòcrates, coneix-te a tu mateix. I estem parlant del segle IV abans de Jesucrist, sí, que ja ho deien aquesta gent i que, bueno, ens ha arribat aquí, penso que és una gran reflexió, no?
Totalment, perquè al final no és que necessito, és també si no em puc donar el que necessito, per què és? Per poder atacar la causa, no? I com puc compensar d'alguna altra manera, no? Què puc posar de la meva part per compensar en part el dèficit que això em generi.
Exactament. Bueno, ja anem acabant. No sé si hem de comentar alguna cosa més. Hem fet un bon repàs a aquesta alimentació i emocions. No sé si, Helena, tots aquests que estan interessats en aquest gran tema, alimentació i emocions, què els hi recomanaries si hi ha persones que estan interessades, eh? No que tinguin un problema, que ja sabem quin és el teu telèfon i torneu-vos a l'apuntar, perquè si convé el tornarem a dir, però una miqueta aquests que tenen aquest interès, que ja és un cuc que tenim a dintre de dir vull saber més, què hem de fer?
Bueno, que, doncs això, que es coneguin a ells mateixos, que analitzin la seva alimentació, la seva relació amb el menjar, que no perpetuïn algunes coses amb els seus fills o nets, no? que ajudin els nens a generar una bona relació amb el menjar i a ser adults més sans en aquest sentit, no? I que s'escoltin, que vegin si s'estan premiant, si no s'estan premiant, i no perpetuïn això amb els infants, no? Per exemple, els diria...
No, amb els infants, perquè són molt vulnerables, no?
Bueno, perquè aprenen de nosaltres, no? I el que fem nosaltres amb ells condicionarà tot el seu futur, en aquest sentit.
A vegades ho diem amb paraules, però a vegades ho diem amb gestos o amb actituds, que a vegades, com dèiem, també són culturals, no? No és el mateix aquí a Catalunya que a Andalusia, que es menja ben diferent, i també, doncs, segons
Totalment.
El territori,
Totalment.
Si és més calorós o fa més fred, i Totalment. Tot això també influeix en l'alimentació.
Totalment,
també
sí.
ho veiem amb totes les estacions de l'any, no? A l'hivern ens nutrim d'una manera, a la primavera d'una altra. Ja sembla que el cos t'hi porti, eh? No has de fer res. No has de fer res perquè dius, fa calor, jo dic, ui, ara doncs no sé, em vindria de gust un suc de no sé què o no sé quantos, o un gelat, bueno, si és que es pot dir, o un gazpacho, no?
L'important és trobar un equilibri. Si tu et sents equilibrat i la teva salut física diu el mateix, tot està bé.
Tot està bé.
Si tu tens un pes saludable, les teves analítiques són saludables, les teves sensacions corporals són saludables, et sents amb bona energia... la teva pell està en bon estat, no?
Són
signes de salut. Si tens una alimentació rica en vegetals, no? Bé, no sé, si no sents aquests impulsos per menjar, tens una bona relació amb el menjar, ei, ho estàs fent bé.
És salut,
ja
és salut. Sí, doncs res, fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Helena, per acompanyar-nos una altra vegada. Ens ha encantat, hem après, vull dir, pensa que cada vegada que vens aquí aprenem, vull dir, és com... No et fem la consulta, però vull dir que anem xerrant i arribem on te volem arribar. Doncs res més, rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Didac Berlanga, l'Helena Canyís i a les vies del son, Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu el següent: de nodrir el vostre cos amb aliments que li donin energia i vitalitat per afrontar el dia a dia amb més força i optimisme. Fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons.
Vàrem començar-ho junts, sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt, farcits de fatigues i d'amor, sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn. Pa, pa, para, nois preciosos, pa, pa, para, aquí ploureu també i tan bonic. lovely sewer. Comencem a estar cansats, sempre hem anat a la nostra, sempre ens hem comptat a part. Vivim com soldats enfarlopats, sempre som a peu de guerra, sempre acabem esclats. Pa-pa-pa-ra, noics preciosos, pa-pa-pa-ra, què reseu tant temps, tan deprimits, tan clar i tots ho hem vist. A l'univers li sua.
Bon dia, són les dues.